Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
És dilluns i sabem que és un dia que costa, doncs us proposem jugar amb Passa el torn de la mà de la Lourdes Meroño i Víctor Gutiérrez.
Doncs sí, Sílvia, ja el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Víctor, com estàs?
Molt bon dia.
Hem passat ja castanyada, Halloween, i ens apropem cada vegada més a Reis, a Nadal, a Papà Noel. I avui què ens proposes?
Doncs mira, avui precisament us porto una miqueta d'ajuda. Bueno, li porto precisament als Reis i al Pare Noel, i potser al tió, saps? Per saber què és el que pot cagar o no pot cagar.
Molt bé. O sigui, que faràs d'ajudant avui.
Sí, avui faré d'ajudant. De fet, potser avui i la propera missió, que em sembla que és el dia 18,
sí,
intentaré ajudar una miqueta al Pare Noel i als Reis. Avui faré una secció una miqueta més per als petits i la propera serà una miqueta pels més grans.
Vale. Doncs vinga, quan vulguis.
Molt bé. Doncs començarem amb un joc que és un joc de llauna. Vale? Bé, tots els components venen dins una llauneta de metall molt maca, que es diu Fipolino.
Fipolino. Vale?
Aquest joc té la descripció... o sigui, el seu lema és "Mi primer juego". Perquè aquest és el joc, un dels primers jocs que poden jugar els nens. És per nens de 3 anys, a partir de 3, o sigui, és per començar.
Fipolino i ve en una llauna, m'has dit.
Sí, és un joc de llauna. Té unes normes que són molt senzilles, de fet no arriben a les 4 línies. I el que tindrem serà 4 daus i 3 figuretes. Escollirem 2 dels daus, vale? Els daus van per parelles. Hi haurà 2 daus que tenen figures, perquè hi haurà una princesa, un drac i un cavaller, i colors, que seran el groc, el vermell i el blau.
Perdona, Víctor, és molt Sant Jordi, això, eh?
Sí, aquest és molt Sant Jordi i, de fet, quadra molt en la temàtica. Però Sant Jordi no és un llibre, llavors Sant Jordi m'entra una miqueta malament a la secció.
Ja. No, però que té pinta pels personatges, del joc.
Sí, de fet, sí, són els 3 de Sant Jordi.
Molt bé.
Molt bé. Llavors, en el joc, com funciona? Agafarem 2 dels daus, tant siguin les 2 figures, els 2 colors o un de cada, i els llançarem. L'objectiu és associar la figura amb el color que ens ha sortit. Per exemple, el drac és vermell.
Vale.
Si ens surt la icona del drac i el color vermell, hem d'agafar el drac. Però si ens surt, per exemple, la figura de la princesa i el color vermell, haurem d'agafar el cavaller, perquè el cavaller és blau. Que no és ni vermell ni és la princesa.
Molt bé.
I és un joc d'estimulació cognitiva. Serveix molt per aprendre a diferenciar els colors, per aprendre a discriminar una figura d'una altra, associar conceptes abstractes. I té una cosa que ara està, direm, de moda,
sí,
que és un joc de tipus Montessori. Són components de fusta i és un aprenentatge com a la carta, no? Que és és la criatura qui diu quan pot avançar i quan no.
De fet, això de que siguin de fusta era de la meva època, que ara sembla que tornem enrere,
Sí, és que tot és cíclic. Al final, la senzillesa és el que prevaleix. L'altre dia em vaig trobar un joc de les tabes, allò que havies de llançar i agafar un dels catxarros aquests, que no recordo com es deia. Sí. Això jugava amb un pare.
Sí.
I vaig trobar això, que ho estaven venent a una botiga. I, ostres...
Tornem una mica, sí, al que deies. Clar, aquest és molt bo per coordinar, no?, el que deies tu, dues mans, no?, la ment... Ho trobo molt encertat, sí, aquest joc, i no l'havia vist mai, eh? Molt maco. L'estic veient, eh?
Sí, aquest està molt bé, i, bueno, de fet, tots aquests jocs que proposaré avui tenen una cosa en comú, que és que tant valen per la part més petita de la família com per la part més gran, perquè aquesta és la part una miqueta més trista, no?, que és, a mesura que ens anem fent grans, doncs també anem perdent una miqueta de facultats, i jugar aquest tipus de jocs, doncs ens ajuda una miqueta a mantenir-nos alerta.
Clar. És a dir, que quan més grans ens fem, doncs potser també seria bo, no es fan tots cursos de tallers de memòria i aquestes coses, doncs també podríem aprofitar, no?, per jugar les intergeneracions, que diuen, no?, els avis o la gent més gran amb els més petits.
Correcte, i a més que és un joc que fa família, perquè tu no pots jugar sol, això. Bueno, sí, pots jugar sol, però és que t'aporreixes.
Escolta, i aquestes peces de color blau que porten, què és?
Això són els punts. Hi ha 20 peces,
sí,
i és això, si voleu jugar a fer una miqueta així de competició, doncs el primer que agafi la figura que toca, doncs s'emporta un punt.
Molt bé.
Aquesta és la part per donar-li ja per quan són una miqueta més grans, perquè clar, un nen de 3 anys tu no li donaràs això, perquè això en passa.
Clar, comença a ser per ells.
Sí. Llavors, sí, també està aquesta versió de, mira, doncs tinc dos que anem jugant una miqueta entre tots.
Uh-huh. Molt encertat. I bé, que és de Ludilo, de
sí,
l'empresa Ludilo.
Ludilo serà la casa amb la que faré sempre referència als jocs d'aquests de més infantils o més educatius, de fet, perquè tenen un material bastant bo i és molt interessant tot el que porten.
Molt bé, doncs per iniciació m'agrada aquesta proposta. I així que els Reis vagin prenent nota, eh?
Sí, prenguin nota, perquè amb 3 anys jo com a mínim escrivia molt malament.
Sí, bueno, alguns segueixen encara, eh? És a dir que... Déu-n'hi-do. Més cosetes, Víctor.
Vale, doncs porto un altre joc de llauna i aquest es diu Palabrea. Aquest ja és per quan són una miqueta més grans, ja saben parlar... I tenen una miqueta més de coneixements en general. Tindrem uns discos de paper plastificat. Aquest no és tan Montessori pel tema dels materials, però segueix sent un joc molt educatiu. I els discos tindran dues cares. Una cara amb 3 lletres, cadascuna amb un color, en vermell, verd i blau.
Sí.
I per l'altra cara tindran un dibuix que representa un concepte. En aquest cas, el que jo he agafat, per exemple, és professions. Surt un senyor amb un barret de cuiner. I és de color vermell. Llavors, el que jo agafaré serà, en la pila de fitxes,
sí,
agafaré la primera fitxa que tingui lletres i hauré d'associar el color de la professió amb el color de la lletra. En aquest cas, amb la lletra vermella és D. Doncs professió amb la D, doctor o doctora, i així. És una miqueta de... A veure qui també pot ser la versió competitiva, no? De veure qui diu primer una cosa que tingui una similitud amb o que tingui a veure amb aquest tema.
Vale, amb la imatge. Clar, sí, ara estava pensant amb D, cuiner, no estava pensant jo ara sinònims, però no.
No, és que professió sempre serà la foto d'un cuiner.
Molt bé.
Per exemple, d'animal sempre serà un pollastre.
Vale.
I així, doncs, a mesura que vagin encertant, s'aniran repartint les fitxes que han encertat a cadascun, i després es farà un recompte i es guanyarà, es guanyarà la ronda, depèn de qui hagi fet més punts.
Aquests...
I el mateix...
Sí, perdona, Víctor. Aquests poden jugar més gent, no?, pel que estic veient.
Sí, aquest, la part bona, bueno, a veure, l'altre també, el que passa que l'altre potser acaba amb moltes mans al mateix lloc.
Clar.
Però aquest sí, perquè poden jugar pues, la gent que vulguis. Sempre et diuen que tenen un mínim de fins a 5 persones, però realment parlar poden parlar tots.
Clar. I també per edats, també fins les que vulguem, eh?
Sí, a veure, aquí diu a partir de 6 anys, però realment és el que comento sempre, no? Si el nen té una edat o que és, ja té més joc, o sigui, ja ha jugat més i ja té més soltura, doncs 6 anys potser ja s'avorreix d'aquest joc, clar. Aquest igual te'l juguen 4.
Clar. Bueno, al final és el que diem sempre, no? És a dir, depèn de... del desenvolupament de l'infant, doncs serà el que marqui una mica, no?, aquest joc. Ho trobo molt encertat i em recorda una mica a aquells tazos, tot i que és una mica més gran, eh? Són una miqueta més grans,
jo,
aquests. Els tazos,
jo vaig jugar amb els tazos, sí, sí.
Ah, em recorda una mica, jo trobo molt, molt colorit.
Sí, els de Ludino tenen una cosa que és això, tenen... tenen uns colors molt marcats, tenen unes, són molt distintius. Clar, aquí el problema està en que si tens un infant que té una miqueta de... això dels colors.
Sí, jo estava pensant el mateix ara i no em sortia.
Llavors, sí. És una mica un problema.
Clar. Si és una mica daltònic, sí, ara, daltònic.
Això, no, daltònic.
No hi ha forma, eh?
No, vale. Perquè sí, aquí no hi ha... No hi ha icones, com per exemple la tripulació que vaig comentar l'altra vegada.
Vale.
Aquí són només els colors, no hi ha cap codi que pugui acompanyar aquest color.
Clar. Bueno, si hi ha daltonisme, ja entenem que aquests jocs, doncs, no, ni el primer ni el Filipino... Filipino?
El Fipolino. Bueno, el Fipolino es podria jugar amb els daus de les icones.
Clar,
perquè la icona no depèn del color.
Clar.
Però, clar, és que tens mig joc només.
Clar. Molt bé.
Vale. Ara treuré un altre que aquest no és de Ludilo, però el porta Ludilo. Vale, es diu Adivinen 10. És una espècie de quién es quién amb conceptes. Per exemple, el que he agafat avui ha sigut Adivina 10 en la ciutat. I has d'endevinar ubicacions de la ciutat.
Oh.
Per exemple, tenim granja.
Sí.
Tindrem una fitxa amb la granja i hi haurà unes paraules clau que et posarà les coses que... les pistes que pots donar, per exemple, exterior, créixer i animals.
Sí.
I amb preguntes de sí o no, hauran d'intentar endevinar quina és la carta. Per exemple, hi ha... És un lloc que està a l'aire lliure? Sí. És un lloc on hi hagi gent trajeada? No.
No.
Llavors, en 10 preguntes has d'aconseguir endevinar quina ubicació és.
Interessant.
També tindràs dins de la fitxa, bueno, tens les paraules clau, que és això, no? El que pots dir perquè ho intentin endevinar.
Sí.
Les pistes, que per exemple, en aquest cas és en la de Pepito i a Iaó. Aquesta és una de les pistes que pots donar. Et diu també... per exemple, hi ha una pestanya de dades que és exterior, és un treball, poden haver-hi adults i nens i l'ofici és el granger. I per si dius, aquí se m'ha quedat poc, doncs et dona un petit repte que et diu, completa la següent seqüència. En aquest cas, la granja diu una seqüència.
Sí.
I et diu, per exemple, ovella, llana, vaca, llet, gallina, ous, abella... I si aconsegueixen dir la paraula que falta, doncs s'emporten un punt extra.
Oh, que bo. Però el trobo molt xulo, aquest.
Sí, aquest és molt xulo. A més, són unes fitxes que són bastant grans i té una cosa que m'agrada molt dels jocs, que és que la caixa no és només una caixa, és component. És a dir, tu amb la caixa has d'interactuar per poder jugar bé, perquè té com una espècie de lloc per guardar les cartes que has fet servir, és com un calaixet. Mm. I això, doncs, és una cosa que dius, no és només una caixa, sinó que també, pues, t'està donant una petita coseta aquí. Clar.
I a més, estic veient que hi ha multitud de divines 110, però a la ciutat, sí, als països...
Sí, de fet, aquí hi ha un incís que vull fer, és que n'hi ha un que és per quan encara no saben llegir, que és Adivina en 10 Junior, que només et surten els dibuixos.
Vale, l'estic veient aquí. El món animal. I aquest...
Sí. I aquest està molt bé també, pues, això, per jugar, pues, amb canalla de 3-4 anys. I no tens aquesta barrera tampoc de la lectura.
Uh-huh. Ho trobo molt xulo, aquest. I molt diferent.
Sí, bueno, diferent segons com, perquè és el que comentava abans, no? És un qui és qui, realment. O sigui, és un qui és qui d'ubicacions.
Sí. Sí, però em refereix... Potser el mecanisme del qui és qui ja anava amb aquelles pestanyetes que havies d'anar baixant, no? Però
sí.
aquest m'agrada. I ho trobo molt encertat. I com sí, dius tu, no? Més... Tenim el júnior, tenim els altres, no?
Sí.
Perquè hi ha més que serveix per també el pensament, no? Perquè vagin rumiant.
Sí, són tots educatius. Potser el menys educatiu que porto és l'últim, que és el bandido, però que també té... serveix per desenvolupar una miqueta el pensament estratègic.
Uh-huh.
Doncs el joc és molt simple. Tenim un bandido que es vol escapar de la presó, uh-huh, i nosaltres hem d'intentar que no s'escapi.
Uh-huh.
Vale, i com ho farem? Tindrem una carta, que és un tros de cartró,
sí,
on surt la cel·la del bandido i uns túnels que són els túnels que ha escarbat.
Ah.
I tindrem a part unes cartes de forma, una forma molt xunga per enfundar, si vols que t'ho digui.
Sí.
Si no hi ha fundes d'aquesta mesura, són horribles.
Oh.
Sí, horribles per enfundar, no, sí, no les sí. Cartes. Les cartes són molt maques.
Les estic veient, molt xulo.
I llavors, cada jugador el que farà serà... tindrà tres cartes i haurà de col·locar-les de forma que connectin amb una de les sortides de la cel·la del bandido o amb una de les sortides d'alguna carta que ja s'hagi posat i aconsegueixin tallar-li els passos.
És un domino.
Perdona?
És com el domino.
Sí. Seria molt semblant al domino. El concepte aquest d'intentar que no es puguin posar més coses i tal, sí.
Mm-hmm. Que xulo. I has de fer preguntes perquè puguis tirar la teva carta o com funciona?
No, això és un joc col·laboratiu i llavors tots anirem a la vegada. Intentarem mm-hmm. posar cada carta on toqui i hem de col·laborar per intentar que el tauler no tingui forats.
Uh-huh.
I l'objectiu és aquest de tancar el bandido en un bucle o tallar totes les sortides que hi hagi.
Clar, aquí el que veiem, és a dir, igual que els altres eren educatius, aquí també, però es motiva la no competitivitat.
Sí, aquest és plenament col·laboratiu.
Uh-huh. I també estratega, no?, d'alguna manera, perquè, clar, segons com posis les cartes, el lladre pot escapar, no? Bueno, el bandido.
Sí. Sí, de fet, és bastant fàcil que s'escapi perquè tu només tindràs tres cartes a la mà. Llavors, a mesura que vagis robant, et sortirà el que et sortirà.
Clar. Déu-n'hi-do. I aquest de quina marca és?
Aquest el porta Helvètic. És una altra carta, una altra casa, però també porta l'Odiló. Uh-huh. O sigui, el fabrica el Bètic, però aquí ens el portarà l'Odiló.
Uh-huh. L'Odiló, per la que ve, que és el que porta tots els jocs de nens, no? O
sí,
més infantils.
És un dels principals dels jocs infantils.
Però perquè té la...
Ja em sortirà, ho desconec.
No ho saps.
Si et dic la veritat, ho desconec, però aquí a Espanya és el que s'ha fet fort amb aquest tipus de producte i li va molt bé.
I veig també que hi ha la versió bandida.
Sí, la bandida és el bandido 2.0, en el qual hi havia una mecànica en la que podies deixar escapar la bandida. No, ara mateix no te'l sabria dir perquè realment no l'he jugat. Uh-huh. O sigui, aquest no el conec tant.
Bueno, tenim la versió també inclusiva, feminista.
Sí.
Així no hi ha problemes en aquest aspecte, no?
No, com ni un.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, jo crec que els Reis ja han pres nota, per tant, de que si no saben què comprar per aquesta canalla més petitona, doncs ens has donat unes quantes idees, els has donat unes quantes idees molt interessants i també amb preus que no són gaire alts, són simbòlics.
No, em sembla que cap d'aquests passa dels 30 euros. Diria que si, potser no passen ni dels 20.
No passen dels 20, perquè ara estava veient el Bandido, val uns 12,99... Sí, estan rondant els 12-13 euros tots, més o menys. Bé, així els Reis Mags, doncs, que no tinguin problemes, que també sabem que ha pujat la inflació per ells. És a dir, que és important.
Sí, sí, no, clar, i ells que han de portar-li regals a tot el món. O sigui, imagina't el que hauran de pagar aquesta gent.
Mare meva, molt, molt. Doncs, Víctor, ens trobem d'aquí un meset.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa.
Vaig arribar un dilluns de matí, ja començava a fer calor. Estava cansat de seure i hores de viu.
Sempre és bona companyia, Tomeu Penya, amb aquest ciutadà de Queix Mont que ens acompanyarà fins a 11:45.
Quan ell em va veure, corrent sol se me va costar. I abraçant-me digué... Ciutadà d'aquest món, camines per sa vida fent cançons. Ciutadà d'aquest món, repartint alegria, de com formes en viure a prop de tots.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, quan són 11:45, fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Els castellers de Vilafranca actuen al Àngel de la Independència. Els castellers de Vilafranca ja han començat a fer les primeres actuacions a Mèxic en el marc del viatge que posa el punt final a la celebració del 75è aniversari de la colla. Després que 200 castellers i castelleres arribessin a Ciutat de Mèxic entre dijous i divendres al vespre, dissabte tota la colla es va desplaçar fins a l'estat de Querétaro per actuar a les caves Freixenet, Mèxico, a la localitat de Ezequiel Montes. Allà hi van descarregar el 5 de 7, el 4 de 8, el 3 de 7 net, la torre de 7 i el vano de 5. Després d'aquesta primera actuació, aquest diumenge els castellers de Vilafranca han actuat en un dels indrets més emblemàtics de Ciutat de Mèxic, el Àngel de la Independència, una actuació que ha reunit molts veïns i veïnes de la capital del país i també catalans que viuen allà. Els de Cal Figuerot hi han descarregat el 5 de 7, el 4 de 8, el 4 de 7 amb l'agulla, el 7 de 7 i el vano de 5. Un any més, Cunit diu no a les violències masclistes. L'Ajuntament de Cunit commemora el 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones, amb un programa d'activitats que es durà a terme fins al 30 de novembre i que pretén sensibilitzar, prevenir i manifestar un no rotund a les violències masclistes. Des de demà fins al 30 de novembre es duran a terme activitats d'informació, sensibilització i prevenció de la violència de gènere adreçades a infants, joves i població adulta, tant homes com dones. Entre aquestes hi ha tallers d'autodefensa, accions teatrals, punts lila, titelles, carpes temàtiques i la lectura del manifest. Es cancela el primer Saló Corpinat que s'havia de celebrar avui. Després de la pèrdua del responsable de comunicació de Corpinat, Josep Maria Flores, i el president de Recaredo, Antoni Mata, s'ha cancel·lat el primer Saló Corpinat que s'havia de celebrar avui a l'hotel Avenida Palace de Barcelona. Els 12 cellers Corpinat havien organitzat aquesta showroom dirigida a professionals i públic en general, on cada celler havia de presentar una selecció dels seus productes. I acabem a Santa Margarida i els Monjos, on es fa una crida per participar en el voluntariat del Gran Recapte d'Aliments. L'associació Som Solidaris de Santa Margarida i els Monjos busca voluntaris i voluntàries per al Gran Recapte d'Aliments, que tindrà lloc aquest divendres i dissabte, dies 25 i 24 de novembre. Per participar-hi cal enviar un correu a somsolidaris@gmail.com especificant nom, telèfon i disponibilitat horària. L'associació demana la màxima difusió possible entre veïns i coneguts del municipi per ajudar les persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Es pot trobar més informació respecte a aquesta crida de voluntaris i voluntàries a la pàgina web granrecapte.com.
Penedès en xarxa. And now the end is near, and so I face the final curtain. Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Ara passen 5 minuts de 2:15. Acabem amb una estoneta de coach, de psicologia, de la mà de la Montserrat Ferraro. Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia. Gràcies.
Avui abordarem la veu interior, aquella veueta que tots tenim, i la contraposarem o parlarem de si és realment eficaç o no escoltar-la, fins a quin punt l'hem d'escoltar. Qui digui que no té aquella vegueta interior que sempre li està menjant l'orella, menteix, oi?
Evidentment, tots tenim una vegueta interior, tots tenim un... Et dic això i per dintre penso, vols dir? O tots tenim, o què has fet, per què ho has fet? Tots tenim una altra veu, que és com una veu en off, diríem, a nivell de pel·lícules, a nivell de teatre, és una veu en off. Sona per dintre sense que nosaltres estiguem verbalitzant-te. I existeix. És el que molts cops en els nostres programes, Sílvia, hem anomenat el Pepito Grillo,
sí,
o el Pep Grillat, diríem, en català, no ho sé si va per aquí, però és el Pepito Grillo, que és, en el sentit de Pepito Grillo, és aquella veu que a vegades va carregada de normes, carregada de moralitats extremes segons la cultura, carregada de pensaments, més que de sentiments, molts cops, val? Vull dir, fem una mica, a vegades ho hem explicat, aquell triangle que és important, que un senyor que es diu Anatonovski, que ja sempre hem dit que no farem examen, però és que és el punt de referència científic, va decidir que tant el sentir com el pensar com l'actuar, els tres tenien moltíssima importància perquè un no existia sense els altres dos. Aleshores, normalment aquesta veueta respon una mica als pensaments, més que als sentiments, molts cops, a tot allò que hem anat registrant, que des de petits o petites ens han dit no facis això i tu, ala, ho feies. I aleshores se't gravava aquella veu, no facis això, i ho tenim allà enregistrat. És com una gran pissarra i un gran recipient en el que van entrant tots aquests continguts. Vull dir, si fas això ja veuràs què passarà. Tu, que no, que no, que no, i queda. O al revés, també frases de vinga, va, endavant. També forma part del pensament en positiu.
No tot és no.
No, tot és no, no. En positiu o en negatiu, però és el registre aquest que tenim allà col·locat i que va apareguent en molts moments de la nostra vida. Normalment els moments que apareix són els moments que hi ha una miqueta de pressió, ja sigui en positiu o en negatiu, ¿vale? Vull dir, perquè volem que una cosa surti bé i tenim una mica de pressió negativa, o perquè senzillament estem disfrutant i diem, oh, que bé, i et ve alguna frase d'algun cop a la teva història, vull dir, algú que t'ho ha dit, o familiar, pare, mare, germà, familiar, etc.
I per què serveix aquesta veueta? És a dir, té alguna utilitat?
Sí,
ser-hi és, no podem fer-hi res,
és
no?
És molt interessant la valoració del per què tenim aquesta veueta. I és que l'explicació seria aquesta, és el registre de tots aquells missatges que ens han anat donant, que és el que és l'existencialisme, no? Basat en l'essencialisme, que és l'essencial, el que portem de naixença a l'ésser que nosaltres som. És a dir, justament el que anem aprenent, el que rebem i el que nosaltres portem de natural, és l'aprenentatge. I no sols estem parlant de missatges negatius, estem parlant de missatges positius, vinga, va, tu pots... Vull dir, com és en si, el que dèiem és que en situacions de pressió, aleshores és quan apareix, en certa manera, aquestes frases, aquests continguts, i també són frases que comporten emocions. Com, per exemple... podem posar l'exemple és un cas real, d'un home que veia que no acabava mai de triomfar. Quan estava a punt d'arribar a aconseguir alguna cosa, no ho aconseguia. I recordava que es va posar a riure, que la seva mare sempre li deia només visc per veure't triomfar. I estava fent una reflexió de vida i en aquesta tessitura diu, a veure. La meva mare està viva, jo no he triomfat. I va dir, jo aquesta frase igual me l'he pres com si triomfo la meva mare es morirà.
Literal, no?
Es posava a riure. És un cas, vull dir, està escrit, valorat com un cas real. I aleshores va trucar a la seva mare i va dir, mama, si jo triomfo et moriràs. Diu, i ara què dius? Va desmuntar la frase, estic posant una cosa molt simplista però molt profunda al mateix temps, i es va donar compte que aquest guió, que sense donar-se en compte portava, perquè aquestes frases a vegades s'articulen com a guions, és com una línia a seguir, que no ens donem compte, i a vegades es repeteixen quasi sense percebre-la del tot, la frase. És com quelcom que s'ha de fer. I llavors va com desmuntar un petit enganxe que en el fons només li funcionava i li feia frenar, vull dir, per aquest fet, que és absurd. No sempre les coses són tan clares, tan òbvies, tan senzilles, però sí que tenen una articulació amb unes creences emocionals que venen darrere de la frase, perquè les paraules són màgiques, les paraules transmeten. Ja ho hem parlat en algun programa que hem fet aquí, que les paraules transmeten emocions i que tindrien que utilitzar la mateixa cura, amb la mateixa cura que s'utilitza un bisturí. Aleshores, per què serveix, no? O per què... per què tenim aquest dualisme, no? És bueno, aquesta Pepito Grillo, aquesta altra veueta. No sé d'on surt i per què. En certa manera necessitem com articular un contrast amb nosaltres mateixos, i és el que dèiem abans. Hi ha el pensament, hi ha el sentir i després hi ha l'actuar. Això són tres elements que tenim, que és el funcionament de cervell, de reflexions, de frases, articulacions, de lletres, etc., i les emocions. És la intel·ligència emocional, la intel·ligència més cognitiva. Aleshores, això crea una dicotomia de reflexió interna. I aquesta, en el fons, tindria que ser la primera relació social que hauríem de resoldre en la nostra vida.
Amb nosaltres mateixos.
Amb nosaltres mateixos. És per això, conoce-te a ti mismo, conèixer-te a tu mateix, sí. Sigues tu, que és el nostre objectiu en aquest programa, és potser la primera resolució que tindríem que tenir. Perquè molts cops, ja ho sabem, ens boicotegem de mala manera. Altres cops ens fem ignorar el que està passant. No, tu no t'hi fixis, com si no passés res. Depèn. Tenim diferents mecanismes de defensa enfront de situacions externes que hem anat aprenent segons l'educació que hem rebut. La pregunta és, et serveixen?
Estan
adequats?
I la resposta?
Exacte, estan adequats a tu?
O no hi ha una resposta única?
La resposta només la tenim nosaltres mateixos si parem. Saps el bàsquet, no? Que hi ha tiempo, no? El
temps
clac,
mort.
Temps mort, vale? Aleshores, aquest temps mort és quan un para i comença a valorar per on van les coses, si aquests mecanismes li estan funcionant. És veritat que m'han ensenyat de petit a actuar d'aquesta manera, però, a veure, jo vull seguir. És que no em funciona. Potser abans m'havia funcionat i ara no em funciona. Doncs puc canviar-ho? Hi ha recursos, hi ha formes. Per tant, a nosaltres ens han educat i com jo treballo amb el concepte no culpa, vull dir, els nostres pares els han educat els seus pares i els avis els han educat els altres pares. Llavors, no anem a buscar un cap d'atur, sinó són fenòmens que van succeint i que hem d'analitzar si el que jo he rebut em és útil, em convé per projectar el meu futur, per projectar la meva vida, per treure tots els meus recursos, o no, o tinc que canviar certes coses. I normalment sempre s'ha de canviar alguna cosa. Perquè, com deia l'àvia, no? Vull dir, quan tu vaig néixer es va trencar el motllo. Per tant, tots som diferents i no tots ens podem regir pel mateix patró. Hi ha eixos vertebradors del comportament, del respecte, que molts d'ells, a més, també responen a les cultures, però que són com els drets humans, vale? Com el decàleg de drets humans que ens pertoquen a tots, però després hi ha les particularitats de cadascú, que les diferències ens fan iguals. Aleshores, és aquí on realment és important crear un debat. En psicologia se'n parla de dualisme. En plan simpàtic, aquí ja li hem dit, el Pepito Grillo, i és la veu en off, en plan artístic, no? És la veu en off, però és que és important debatre i arribar a un acord amb tu per tenir una cosa molt senzilla, que també l'hem deixat anar, però que ara la canalitzem per aquí, que és la coherència. O sigui, si jo més o menys m'escolto i reflexiono entre el que penso, el que decideixo. Hi ha un exercici en psicologia que és senta't en una cadira, pregunta't una cosa, posa una cadira davant i canvia de lloc, torna't a sentar a l'altra cadira i respon-la. I aleshores crea un debat amb tu.
La resposta és diferent en funció d'una cadira o de l'altra?
No, el que passa és que la visualització o l'exercici físic de moure't imprimeix endorfines, imprimeix una acció positiva i una visualització molt més concreta d'aquest diàleg intern entre tu i tu. És com si tu et posessis un personatge que ets tu, el sentir, i després adquirissis un altre personatge que és el pensar o el pensament que et dona un altre sentir, com abans explicava. No és solament, no és tan clar, eh? Les coses no són tan caixa o faixa.
Ni blanc ni negre.
Arriba i abajo, eh? Com a col·le, que no és. Que les distincions bàsiques anem creixent i anem aprenent els matisos grisos. Al principi hem d'entendre els trens per situar-nos, però després, a mesura que una persona madura, entén els contextes, entén els matisos grisos, entén les circumstàncies, les situacions, i que no sempre tot és el mateix. Aleshores, depèn de què, de que valoris cada situació amb la seva justa mesura.
Si no fem aquest treball, i és sempre aquesta dicotomia, o hi ha qui conviu bé amb la veu interior i van a una?
Bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que la seva veu interior l'ha animat bastant, i a vegades es matxaquen, però es matxaquen poc per educació que han rebut a casa, i en certa manera diuen, sí, és que em contradic a mi mateix, però bueno, després tiro endavant. Hi ha gent que realment es matxaca molt, ¿vale? És, o entra en victimismes, que dius, a veure, tots tenim dret a ser una mica Calimero, no sé si ho coneixeu, però era un pollet que era negre, amb el mitjou al cap, i sempre deia que era un desgraciat, pobre, sóc un desgraciat, amics meus, i bueno, sempre es victimitzava. El victimisme també és quelcom recurrent que diem molts cops, que és que està bé com a descarga de frustració, però que duri poquet, més de 5 minuts, és contraproduent, perquè tot allò que dius t'entra per les orelles i corres el risc de creure-t'ho.
Que es quedi dins.
Clar, corres el risc de tornar-t'ho a creure. Una cosa és descarregar, l'altra és retroalimentar-te en negatiu, que no és convenient. Aleshores, el que intento dir és que cadascú utilitza mecanismes diferents. Aleshores, aquesta veueta sempre existeix perquè sempre necessitem com valorar situacions, escoltar les emocions, escoltar els pensaments i buscar un equilibri. En el fons, el ser humà estem buscant un equilibri. I si no, decidir pel que penses, decidir pel que sents, perquè tu ho has decidit, no perquè t'ho fan decidir els altres.
Equilibri entre pensar i sentir.
Sí, perquè a vegades tu no arribes a harmonitzar el pensament i el sentiment perquè no és fàcil, no és gens fàcil molts cops. I dius, bé, doncs decideix. No fas esport de veres, amb autosuperació, no en t'estar comparant amb els altres, sinó en superar-te en la teva pràctica esportiva. Per això es recomana en l'educació, el procés educatiu que facin els xavals i les xavales d'esport. Doncs aprens a realment, vull dir, fer això, no? Vull dir, realment autosuperar-te, realment valorar, escoltar-te i prendre una decisió i dius, vale, tiro per aquí, tiro per allà, ho decideixo jo.
Que em puc equivocar.
Ah, exacte. Per tant, què estàs fent? Justament el que acabes de dir, Sílvia, acceptar el marge d'error com a fase, vull dir, bàsica i eslabó primordial de l'aprenentatge, del moure't. Qui no risca, no pisca, no? Uh-huh. Són frases en el refraner que són
popular,
molt significatives.
Ben certes.
Clar, vull dir, si no vols que et passi res, queda't a casa, no et passarà mai res, per tant, no t'equivocaràs, eh? O potser sí, t'estàs fent una gran equivocació. Però que realment és important prendre una decisió encara que no arribis a un acord. I això també t'ajuda, perquè després, un cop has treballat això internament, fixa't la projecció que pot tenir amb les relacions amb els altres. A vegades és que estem intentant arreglar el sostre dels altres sense haver arreglat el propi sostre. I tampoc és que tinguem que ser un exemple, però tenir les cosetes una mica més resguardadetes, potser sí, perquè, clar, tothom ens equivoquem, tothom tenim errors, però el que està clar és que hi ha coses que no percebré de l'altre si no me les he currat jo primer. I és per això que, no sé, un exemple molt senzill, en psicologia de l'esport, si tu vas a treballar amb gent que fa béisbol, com no tinguis la jerga, que això em sembla que en un programa fa temps ho dèiem, si no tens la jerga concreta dels gestos importants en el béisbol, pels jugadors ja pots estar parlant de les preparacions mentals, que si no els expliques el sentiment i com elaborar el pensament i el que senten en una jugada determinada, que per ells és difícil, i si no entens els seus moments crucials i més estressants i pressionants i més bonics i més macos, no arribes, no frapes, no connectes. Per tant, això és altament important.
Introduïm un concepte, el d'eficàcia. Fins a quin punt escoltar aquesta veu interior, trobar aquest equilibri que deies, ens resta o ens dona més eficàcia?
Fixa't, a la que jo actuo amb coherència, perquè jo escolto, sento, penso, faig aquesta dicotomia, m'escolto a mi, escolto Pepito Grillo, escolto la meva veu en off, escolto el meu dualisme, els tres paràmetres volen dir el mateix, m'estic escoltant el que sento, el que penso, o el que penso i transmet una altra emoció de la que jo estic sentint, dic jo, com és que tinc aquesta emoció contradita amb l'altra? A la que jo treballo això i arribo a una decisió, ja sigui sentir o pensar, imaginem-se que arribo a una decisió que no és harmonitzada entre el que sento i el que penso, sinó que he d'optar per una de les dues, almenys jo sóc la persona que opto. Quan opto, és el que comentàvem abans, accepto l'error, i quan veig l'error, aprenc que potser l'altra opció m'hagués anat millor, o potser aquesta tindria... O sigui, aprenc perquè tinc un pas més, perquè no m'he quedat parada.
Per tant, sóc eficaç.
Per tant, sóc eficaç. I quan això ho faig, imaginem-se que he après per on després he d'anar, sento una sensació d'eficàcia. I aquesta eficàcia es recomana que ens reforcem l'eficàcia. És que ens donem el refuercito. Vull dir que realment a tots ens agradaria que ens haguessin donat un copet a l'esquena quan feien coses bé de petits, però a vegades per sistemes educatius no t'ho deien, no sigués cas que t'orcareiessis i no t'esforcessis més. O potser t'ho deien massa i et van saturar. Sí, sí, a mi sempre em diuen que ho faig bé, segur que m'ho diuen perquè són els meus pares. Ja n'he sentit d'aquestes situacions que, o per excés o per defecte, doncs que eren efectes contraproduents. Aleshores, què succeeix? Que d'acord, no hem rebut reforços, imaginem-ho, però arriba un punt en què ets adult i que si és conscient d'això no podem seguir-nos acolumpiant. Crea't el teu propi sistema de reforços que existeix i que a partir d'un moment, quan comencem a madurar, ens el creem. Si ens els han donat de base a casa o en l'educació que hem rebut, estupendo, i si no ens els han donat, ens el creem, podem crear-nos-el també. I és el nostre propi sistema de reforços, em sento eficaç. He pres una decisió en base al que sentia, el que pensava, o el que pensava, sentia... Vale. M'ha funcionat o no m'ha funcionat, però he après. D'acord, vale, pues em dono un reforç. No fa falta que et compris un traje de no sé quants euros, estic dient un reforç, algo que per tu sigui un plaer, que és celebrar, que és valorar la meva pròpia decisió, la meva pròpia existència. Molts cops estic decidint coses cada dos per tres. Bueno, pues si els decideixo diverses juntes, pues ho celebro tot junt. La història és ser conscient i celebrar, perquè tot això és quelcom que va directe a augmentar el termòmetre de l'autoestima. Diem l'autoestima, com m'estimo jo a mi? Doncs mira, possiblement escoltant el que sents, escoltant el que penses, valorant, decidint per tu, aprenent i reforçant i celebrant tot aquest teu propi procés de cada dia, que ja deien que l'avi no es volia morir perquè sempre tenia algú que aprendre.
Abans deies el victimisme, està bé descarregar-se, vaja, deies... però no més de 5 minuts, sinó caiem aquí en l'autocomplença i l'autovictimisme.
Sí.
I ara dius, és important celebrar, autocelebrar-nos. Tampoc en excés o aquí no hi ha mesura?
No, celebrar és celebrar. Ara, si et passes tot el rato celebrant sense treballar, doncs el dia següent no podràs celebrar, no? Quan dic celebrar no volia dir fer una festa, sinó, jo què sé, vull dir... Et vas donar una volta o dius, mira, avui em dono un passeig, ostres, jo avui em sento i em prenc una cerveseta tranquil·la aquí, o avui quedo amb algú i en vez d'anar-me'n directe cap a casa, vaig al cine, o avui, jo què sé, igual em compro alguna cosa, que tampoc està malament. Vull dir, a veure, tampoc fa falta fondre la targeta.
Si no és un Maserati, oi, ens ho podem permetre.
Exacte, dius, en certa manera, quan dic celebrar és perquè hi ha molts cops que diu, no, jo no celebro res, aleshores tothom tenim llibertat, però el concepte de celebració és el concepte de pujar les endorfines, pujar la dopamina, o sigui, és celebrar és com sentir-te viu, com reforçar, és com parar el temps i disfrutar, gaudir d'un moment. Aleshores, jo particularment jo ho he viscut amb el tema d'esport, vull dir, quan fèiem els campionats, doncs estàs que nutrició, exercici, alimentació, tota la competició, situacions d'estrès, però plaer quan també ho fas. I a vegades, si et surt malament, xunguis, també ho passes malament, però bueno, saps que un cop has finalitzat tot el procés de la competició, és la festa, és celebrar. I és com el reforç dels esforços realitzats. Aleshores, això està mirat en un procés doncs, d'una competició, però abans em parlaven d'un procés d'una situació concreta que jo he fet una valoració que a mi m'ensenya. No necessitem posar una lupa cada dia i dient, oi, és que me tinc d'anar observant cada dia. Em dic, no, però si de tant en tant...
Tampoc és això.
Exacte. Ets conscient i valores aquelles coses que tu fas i que a vegades no són senzilles perquè costen. Bueno, a veure, què faig, això? I dius que tinc que prendre una decisió. Vale, doncs potser aquestes que et costen una mica més i que fas l'esforç i tens les eines, perquè psicològicament, senyores, senyors, nois, noies, demaneu les eines. És que anar al psicòleg avui en dia ja saps que és demanar eines per tenir recursos per gestionar i millorar tant gestions emocionals, cognitives i d'altres tipus, a part d'altres situacions que també es poden arranjar i es poden ajudar. Però aquestes eines, busca-les, demanaràs, i un cop te n'has sortit, valora't, perquè ho has fet tu, eh? Clar que has buscat recursos, però ho has fet tu. Jo sempre li dic a la gent, quan ve el gaspatx, que això és un treball d'equip. Vull dir, jo no puc treballar, no tinc la bola. Jo no puc treballar si no hi ha informació. Els adolescents, el meu fill que no et donarà tota la informació. Pot ser, però ell ja veurà si realment li és útil, que cada vegada ha de ficar més la informació sobre la taula. Hi ha secret confidencial, d'allà no surt res. Per tant, com més material físic fiqui, el CSI funcionarà millor. Aleshores, és així, i tard o d'hora acostuma a passar. Porto des de l'any 85 treballant i he vist 50.000 situacions i cada cop més veus que l'eficàcia funciona en aquest sentit, que és un treball d'equip. I és això que després valores, que has buscat recursos i te n'has pogut sortir. I és quan pots com celebrar, com realment donar-te aquell reforç. La mesura ja la buscaràs tu. Vull dir, si no pots fer-lo gran, fes-ho petit. És igual, la història és que sàpigues que això augmenta directament el termòmetre de la teva autoestima.
Tant i tant necessària.
I tant.
Montserrat Ferraro, gràcies per aquest Com ser tu, que vagi bé la setmana.
Gràcies igualment a vosaltres.
I did it
Persona alegre, persona amable, de pocs problemes i molt riaire. Fas d'aquest món un lloc diferent, així ets tu. Un dia al mar, l'altre a la muntanya, imprevisible però de confiança, gaudint la vida amb la teva gent, així ets tu. Quantes vegades he intentat trobar l'amor al meu costat, 7 bilions en aquest món.
Amb una cançó vitalista i optimista com aquesta, Així ets tu, d'Elisabet Borne, posant punt i final aquest dilluns 20 de novembre, aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa. Que vagi molt i molt bé el que queda del dia. Abrigueu-vos, que a la tarda vespre baixa el termòmetre i demà hi tornem de 9 a 12.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.